Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia amb Joana Marató.
Deu i 5 minuts, segona hora de programa. En aquesta ruta de dilluns, dia 13 de juliol, ja sabeu que en aquesta hora sempre fèiem un cop d'ull al cel i també al temps, i ara mateix ja començam a tenir bastanta de calor a l'exterior de l'estudi i, com hem avançat a l'inici del programa, calor, calor i més calor per aquest dilluns. Avui tindrem el cel amb intervals de núvols alts i presència de pols en suspensió, que deixarà un ambient més blanquinós i una visibilitat una mica més reduïda. Les màximes baixaran al sud-oest de les illes i pujaran al nord-est amb vent fluix o moderat de component sud i sud-est. Xisco Nadal, molta calor per avui també, eh?
Així és, Joana, i atenció, perquè els principals models meteorològics apunten a una possible onada de calor històrica. Es podrien superar els 40 graus a nivell de la mà durant diversos dies consecutius i registrar nits tòrrides amb mínimes que podrien arribar als 30 graus. De fet, ja som immersos en una segona onada de calor d'aquest estiu, que va començar el passat 5 de juliol, recordem-ho, ahir ja vàrem tenir valors molt elevats. Llucmajor va arribar als 39 graus i Porreres als 38, en una jornada marcada per aquesta arribada d'una massa d'aire africà.
I aquesta situació de calor extrema també obliga a mirar amb molta atenció el risc d'incendis. Avui, de fet, parlarem de diversos focs que han marcat l'actualitat en les darreres hores. A les Balears, l'incendi de Màquina Solar a Llucmajor ja es troba controlat, però els bombers han hagut de fer feina per torns durant tot el vespre per mantenir vigilada la zona i aconseguir l'extinció definitiva d'aquest foc. L'acumulació de residus voluminosos ha complicat les tasques per a tots els bombers. També hi ha hagut un incendi a un hotel de Magaluf, a Calvià, on els efectius dels parcs d'Inca i també de Solla varen haver d'intervenir després que el foc s'originàs a una sisena planta i per prevenció se varen haver de desallotjar les plantes superiors i es varen confinar els clients Xisco de les plantes inferiors.
I fora de les illes també estan ben pendents de l'incendi de Los Gallardos a Almeria, on una dona ha mort a l'hospital a conseqüència de les ferides que va patir. El balanç ja s'eleva a 13 víctimes mortals i encara hi ha 10 persones desaparegudes. L'Infoca dona el foc per estabilitzat després d'haver cremat prop de 7.000 hectàrees.
7.000 hectàrees, 10 persones encara ara desaparegudes. Ja ha activat aquesta recerca d'aquestes persones, però ja sabeu que també en aquesta hora del dematí fem una visita o obrim les finestres per sortir a l'estadió de l'estudi i veure com ens hem aixecat avui aquí a casa nostra. En aquest cas som a Menorca, a Mahó, al port de Mahó, Xisco, on hi ha calma absoluta, un sol que també deixa veure aquests nígols al fons i una mica fins i tot de venta, perquè veient com les palmeres i fins i tot les branques d'altres arbres se moven una miqueta.
Una mica, les palmeres sempre mos indiquen l'estat del vent, no n'hi ha gaire, però sí que et cerca veient com aquestes fulles se remenen una micona, però si miram la mà tampoc és que hi hagi gaire moviment. Jo ara mateix seria en esport de Mahó
fent
un vermutet.
Un vermutet.
I comentant l'actualitat, òbviament.
A sombra, supòs.
Sempre.
A sombra. Bé, i de Mahó, d'Esport de Mahó, a Menorca, mos capbussam. Fem un cafico, que sempre mos agrada, ja ho saps. Peixets petits, però que tornen a visitar-mos en aquesta hora del dematí i que no només mos relaxen, sinó que també mos refresquen, eh? Xisco?
Sí, és una cosa totalment aleatòria, si m'apures, i és sugestió absoluta. És com quan ens hi vam parlant la ximenea a la pantalla de la televisió, però és cert que aquestes imatges del fons submarí del Toro a Calvià mos donen una mica d'aire, o una mica de frescor.
Avui no tenim a Marta per dir-nos quins peixos són els que han passat.
De tota manera,
qualitat,
tampoc n'hi ha tants que hagin vingut a visitar-nos. Mem, Joana Marotot, de fons, clar, estan allà a lloure. M'agradaria que aquests peixos, per favor, tites, 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 com si fossin gallines, que venguin al primer plano i que mos saludin.
I doncs aquesta és la sortida que hem fet avui a l'exterior de l'estudi. Hem visitat Mahó, a Menorca, i hem visitat el Toro en aquesta càmera subaquàtica, però ja que parlam de calor, d'aquestes altes temperatures de l'estiu, vos hem de dir que no només afecten d'una manera lleugera, sinó ben al contrari. Hi ha sectors com la construcció que pateixen més les conseqüències d'aquestes altes temperatures, d'aquesta calorada. Els sindicats, de fet, reclamen més mesures de protecció, entre les quals s'inclou, per exemple, avançar la jornada contínua el mes de juny per evitar morts per cops de calor, Xisco.
Així és, els treballadors denuncien l'incompliment dels seus drets com la possibilitat d'avançar els seus horaris o establir-ne una jornada intensiva i així evitar aquesta exposició al sol. Altres mesures que s'han inclòs són l'obligació de les empreses de facilitar aigua freda als seus treballadors, ombra electrodomèstics per conservar en bon estat els aliments i crema solar. Tenim avui amb nosaltres en Miguel Pardo, ell és secretari de Comissions Obreres de Construcció i Serveis Balears, precisament per parlar d'aquesta qüestió. Miguel, bon dia, com estàs?
Hola, buenos días.
Encantat de saludar-te. I clar, creus que les mesures establertes pel govern són suficients per combatre les altes temperatures o vosaltres, des de Comissions Obreres, n'implementaríeu d'altres?
Bueno, la verdad es que no son suficientes. Nosotros pedimos desde aquí de que el govern intervenga, que el govern intervenga, haga una ley o haga algo, porque cada vez hace más calor, los trabajadores están menos protegidos, ¿no?
Heu repartit, no?, aquests tríptics d'alguna manera per mostrar que és allò que demanau: davant del sol, ombra, aigua freda, jornada reduïda, però que més demanau, perquè se poden fer més coses, no?, per intentar ajudar a pal·liar la situació per a aquestes persones que ara ho comentaven, no, sí. Miguel, la gent que fa feina de fora ho passa verdaderament malament, eh?
Sí, por ejemplo, esto es una campaña estatal que se está dando en toda España, es decir, de la Federación Hábitat de Comisiones, es decir, desde Baleares. Sí que es verdad que nos tomamos muy en serio lo que está pasando, es decir, ¿por qué? Porque estamos intentando con empresas llegar a acuerdos, ¿no?, de poner protección, más protección. Por ejemplo, como en basuras, la pulsera... Bueno, es un reloj corporal donde cuando llega a 27 grados empieza a pitar. Es verdad que es ahora mismo hemos llegado a un acuerdo con FCC Medio Ambiente, LUNSA FCC, y lo estamos probando y parece ser, ha pitado tres veces a tres trabajadores y automáticamente se lo llevan a la mutua para hacerles una revisión para ver. De los tres ha habido una chica que llegó con el deste de calor, no? Uh-huh. Con el
clar,
golpe
són,
de calor.
Són rellotges intel·ligents, entenc, no?, que d'alguna manera avisen de la temperatura corporal de les persones, dels treballadors en aquest cas, i que d'alguna manera allò que pot fer és prevenir que hi hagi un cop de calor, no?
Sí, se están probando, sobretot hemos llegado a un acuerdo, lo he dicho antes, con FCC, y en basura por las mañanas los trabajadores de basura voluntariamente se las ponen y se está haciendo a ver si es un buen de esto, ¿no? En estos momentos parece que sí, de que van pitando cuando es verdad que es corporal, ¿no? Si metes la pulsera o el reloj, lo metes en al sol o lo metes a tal, no pita. Pita cuando es corporal, cuando lo llevas puesto, si llega a 27 grados, pita. Y automáticamente hay que llamar al encargado. Hay aquí un protocolo de cómo se tiene que hacer.
Clar, quedem mos queixant que l'estiu és més de pinyol vermell que l'anterior. Ja ha arribat un moment que, ho dèiem ara, aquesta segona onada de calor arribarà a temperatures que podrien fregar els 40 graus, 41. Clar, fer feina amb aquest soler és impossible. Les empreses o nosaltres com a societat haurien també d'adaptar-nos a certs horaris flexibles? És a dir, que en lloc de començar a les 7 i haver de fer les hores fortes de calor. Podria ser millor començar a les 6, aturar a les 12 i després, a partir de les 6, tornar-s'hi a posar fins a les 9 i fer com aquest horari xapat per mirada al manco a les hores centrals de calor, que la gent no hagi de patir les conseqüències d'una insolació.
Hay que buscar una solució. Yo creo que la solució llega por sentarse el govern, por sentarse las empresas y hacer la jornada reducida. ¿Cómo? Pues llegando a un acuerdo en una mesa con los sindicatos y la parte del gobierno. Sabemos, por ejemplo, en construcción, la única protección que tienen es el cubrenucas, que el gobierno dio 150 no hace poco, pero que la Fundación Laboral de la Construcción está repartiendo, pero no es suficiente. Es decir, trabajar a 39, 40 grados, hay que buscarle una solución porque, por desgracia, caerán.
És que, a més, hem d'afegir, ara ho veiem en imatges, no? Les persones que van fent en construcció per una qüestió de riscos laborals han de dur unes sabates molt feixugues, han de dur colçons llargs, han de dur un guardapit reflectant... clar, són moltes coses que afegeixen calor a la calor, no?, també.
És molt complicat. Nosotros lo estamos anunciando. El otro día en una reunión lo dijimos, que o se pone solución o se monta una mesa de verdad y se reduce la jornada o se buscan soluciones o si no, cuando pase algo, cuando pasen las desgracias, luego diremos que bueno, ¿no? Lo vemos día a día, es decir, nos cuesta caminar a los que vamos por la calle, uh-huh. Imagínate a los que están en una obra levantando peso y moviéndose, ¿no?
Clar, i parlàveu, hem de trobar una solució, però per on passaria aquesta solució? Perquè clar, la feina, malauradament, jo m'imagino que també la patronal ho diu, la feina s'ha de fer. No sé si una reducció de jornada implicaria que també s'haguessin d'allargar, en certa manera,
les
obres, si haurien de començar a fer feina de vespre i descansar de dia, no sé si és una solució que se contempli, perquè, per exemple, quan s'han de fer carreteres, sí que quan s'ha d'asfaltar segons autopistes, autovies, per no mirar d'entorpir el que seria el trànsit, no sé si el millor com a societat haurien d'entendre aquest paradigma que en so sol ja no poden fer feina.
Nosotros entendemos en construcción que se podía empezar antes, pero aquí como los ayuntamientos tienen la desta de ruidos, tienen...
Claro. Es que també aquesta és altra, clar.
Xoca...
Clar, se podria començar abans si fos com un acord global, no?
Sí.
Que hi hagués administració local, administració autonòmica, patronal, treballadors, que s'entengués que a partir del mes de maig fins al mes de començament d'octubre que els obrers poguessin començar les 5 de matí i que les 5 de matí ja se pogués fer renou, perquè el renou no mata, però sé que lo sí.
Ahí está. Es decir, esa es lo que pensamos, ¿no? Que el gobierno se tiene que montar una mesa con el gobierno, empresas, los propios ayuntamientos, porque al final, si no se pone solución, empezarà a caer gente.
Porque... Ah, hem parlat del sector de la construcció, que són segurament els més afectats, també personal de neteja de carrers o de FEMS, etc. Quins altres treballadors ho passen tan malament? Amb qui hem de pensar també que passa aquesta calorada? Perquè per ventura no mos venen a nascar totes les professions que estan afectades, no? Jo ara penso també la gent que fa feina així vius de platja, que per ventura fan de cambrers, no sé si fins i tot socorristes, que tot i que estan una mica ombra també passen moltes hores en el sol i també a la calor.
Los que limpian las playas, los vigilantes, los auxiliares, los camareros, como dices tú. Hay muchas profesiones que se tendría que regular, ¿no? O se tendrían estas profesiones, se tendrían que hacer protocolos, se tendrían que hacer protocolos para que, por lo menos para intentar suavizar estas calores, ¿no? Es decir, el tema de las pulseras, el tema, por ejemplo, de los en construcción
tapanucas.
Tapanucas, al final, pues no solucionan el problema, porque no solucionan el problema, pero sí que por lo menos se intenta hacer algo, aunque, bueno, volvemos a hacer un llamamiento para que los ayuntamientos y el gobierno se siente de verdad, porque ya lo digo, ¿no? Los golpes de calor te das cuenta cuando ya te han dado, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo de la chica que comentaba, cuando le tocó, sonó la de esta, lo llevaron a la mutua y la mutua dijo que ya estaba empezando el de este de calor, ¿no?
Clar, i parlam que una cosa és el sector públic i l'altra és el sector privat. No només es fer la normativa, no només es fer aquesta taula negociadora de la qual mos parlava ara mateix en Miguel Pardo, secretari general de Comissions Obreres de Construcció i Serveis de les Illes, sinó també que aquest protocol s'apliquin. Perquè clar, també hi ha vegades que, ho dèiem, hi ha obres que s'han de fer en un temps determinat i per la pressió de la feina, per allò que sigui, s'acaba fent en condicions que de vegades no són les òptimes.
És així. És a dir, no és... Es lo que decía, ¿no? Construcciones, porque... Pero hay otros servicios fuera. Por ejemplo, los de basura. El protocolo que se ha hecho de la estatal se ha hecho para todos los sectores. Es decir, para todos los sectores como los auxiliares, los vigilantes, la gente que está fuera, ¿no? Es decir, aquí se dice sombra, agua fría y jornada reducida. Es el eslogan de esta campaña que, bueno, estamos vigilando porque cuando vemos alguna irregularidad, pues la llevamos a inspección de trabajo, ¿no? Cuando vemos que una empresa no cumple con los protocolos, pues lo denunciamos.
Dèiem que heu fet aquesta campanya a nivell nacional per d'alguna manera alertar a tots els treballadors i treballadores davant del sol, sombra, aigua i també jornada reduïda. A de dins també altres consells. Te demanaré ja per acabar, Miguel, que mos diguis això, uns consells a la gent que faci feina en el carrer, que consideres que han de saber, i també un poc, també segons aquí posau, no?, que si l'empresa on fan feina no compleix amb aquestes normes, una miqueta també es consell que els donau per poder-ho denunciar, no?
Sí, es decir, a ver, aquí, por ejemplo, cuando haya alerta naranja, ¿trabajo como siempre? No. Es decir, si hay alerta naranja, pues hay que parar, hay que beber agua y hay que ponerse debajo de la fresca. Por ejemplo, aquí... Te pongo un ejemplo, no los que barren en la calle, ¿no? Uh-huh. ¿Me pueden obligar a descansar al sol? No.
Han de conèixer també els drets, no? Sí. Més enllà de que poden fer per preservar la nostra integritat i la nostra salut, han de saber quins són els nostres drets.
¿Qué hacer? Exigir que esta medida se tenga prevista. Es decir, que cuando haya la de esta, ¿me pueden obligar a descansar? Pues no te pueden obligar. Si estamos en alerta naranja... pues hay que descansar.
I, important, no va d'esperar en el descans per poder beure aigua, també,
ahí
oi?
Ahí está. Es decir, es verdad que muchas empresas ya tienen previsto en sitios bidones de agua, sobre todo en basura. Hay algunas empresas que, no todas, pero sí que hay algunas empresas que tienen bidones de agua en las naves o en los sitios, ¿no?
I també qualque gelera. Perquè, clar, si fas feina tot el dia i has de dur dinar o has de dur... Si l'aigua és una mica fresca, també ajuda. Tot i que no s'ha de veure gelada, perquè llavors, quan aquest canvi de temperatura, també va ser un problema. Però sí, aigua fresca per mirar de passar l'estiu.
No, i que també, no? L'empresa ha de facilitar en els treballadors el material, no? Els EPIs, allò que se diu EPIs. Tant el casc, aquests
cobrenuques,
també, no sé si les ueres de sol també cadascú els ha de dur les seves, però bé, que en qualsevol cas l'empresa també ha de facilitar algunes d'aquestes mesures en els treballadors. Miguel, moltíssimes gràcies, esperem que no hi hagi ningú que pateixi cap cop de calor. Estarem ben a la White d'aquests drets i també d'aquesta salut de tota aquesta gent que fa feina en el sol i que ho passa tan malament.
Gràcies, i des de la Federació Comissions Habitat estaremos pendientes de de todos esos protocolos que, para que se cumplan, y si no, pues tendremos que ir a inspección de trabajo.
I seguir reivindicant també, no?, aquest canvi de paradigma, o d'en Xisco, per ventura canviar aquestes hores centrals del dia, xapar la jornada laboral d'aquestes persones que fan feina en el sol, per fer feina per ventura a partir de les 6 del matí, acabar a les 12 i per ventura tornar-s'hi a posar sora baixa quan el sol ja no pica tant. En qualsevol cas, estarem molt pendents perquè, com dèiem, ve molta de calor, venen dies complicats i no se pot jugar en la vida dels treballadors. Però, Xisco, continuem amb més coses i hem d'explicar ara que continua la recerca de dos migrants que varen desaparèixer dissabte passat cap vespre. El Servei Marítim va rescatar una embarcació irregular amb 10 migrants de dins que se trobava a 14 milles al sud de Formentera.
5 persones es varen llançar a la mà la intenció de poder arribar nedant a la costa. Allò que sabem és que 3 varen ser rescatats dissabte. La Guàrdia Civil investiga les causes que podrien haver duit en aquest abandonament de l'embarcació que provenia del nord d'Àfrica. 551 persones han arribat durant la setmana a la costa balear, superant el nombre d'arribades de tot el mes de juliol de l'any passat. Des de principi d'any, 3.169 han estat les persones que han arribat a Can Nostre.
I també vols explicar que, segons les darreres dades oferides per la Conselleria de Família, Balears acull ja 825 infants i adolescents tutelats, també una xifra rècord que supera per primera vegada el llindar dels 800. Fins ara eren 600 les persones, els adolescents que podien atendre, i ara ja s'ha arribat en aquesta xifra de 825. També vols contar que un home de 32 anys va resultar ferit greu ahir després de ser apunyalat al coll pel seu company de pis a Capdepera. Els fets varen tenir lloc al migdia mentre la víctima dormia i va haver de ser evacuada en helicòpter del 061 fins a l'Hospital de Sant Espases.
Segons les primeres informacions, el presumpte agressor, un home de 35 anys i del mateix origen que la víctima, hauria fugit després d'aquest atac. La policia local i la Guàrdia Civil varen obrir una investigació per localitzar-lo i la víctima va acudir primer al PAC de Capdepera, acompanyada per un amic, i des d'allà es va activar el dispositiu d'emergències.
Són les 10:26, fem una petita aturada, una petita pausa i tot una tornam a més temes aquí al dia.
IB3 Ràdio és cultura. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. I que també ho ha... Torna la Lluna en Vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Deu i 28 minuts, seguim en ruta, seguim en directe, seguim aquí al dia i avui volem posar sobre la taula, damunt la taula, una qüestió que afecta també milers de persones aquí a la nostra comunitat, a Xisco, les pensions i la qualitat de vida de la gent gran.
I més en plena recta final de recollida de signatures de la iniciativa legislativa popular per dignificar la vida dels majors de les Balears. Els impulsors esperen poder presentar ben aviat uns primers resultats provisionals. Ara ja comentarem una iniciativa que reclama pensions més justes, mesures contra la pèrdua de poder adquisitiu i una major protecció per a les persones jubilades. I tot això coincideix amb un altre debat obert, la jubilació flexible i el paper que han de jugar les persones majors en el mercat laboral, això sí, sense oblidar la necessitat de donar oportunitats a les generacions més joves.
Idò, per parlar-ne de tot plegat, avui hem convidat a passar per als nostres estudis en Pep Juárez, de la plataforma de jubilats, i també en Maribel Alcázar, que és presidenta de la Federació d'Associacions de Veïnats de Palma. Benvinguts a tots dos, com esteu?
Molt bé, moltes gràcies.
En calor, però
en calor,
molt bé.
També, aquí, molta de calor. Aquí estem fresquets, com a mínim aquí tenim un refugi climàtic a Ivetra Ràdio. Bé, començàvem aquesta taula de majors demanant-nos per la recollida de signatures, no? Heu vengut un parell de vegades a parlar-ne d'aquesta iniciativa legislativa popular. Acaba dia 17, però volen saber, ens volem avançar una mica, les sensacions que teniu, si estàu contents, si heu superat les expectatives inicials. Contau-mos.
Bé, si vols ho conté.
Sí, sí.
Sí, bueno, ja podem dir que hem assolit l'objectiu, és a dir, i ho podem dir perquè el dia 1 vàrem tenir una reunió de treball en la qual ja juntàrem les fulles que fins a aquell moment havien arribat de plenes. Només de Mallorca ja teníem de bon tros l'objectiu de les 7.500 ben superades. Per tant,
que bé, no?
Junt amb les notícies que tenien dels nostres companys i companyes d'Eivissa i de Menorca i de tota la llau que...
I el que
fulles,
continua arribant.
Que continua arribant fins dia 17, la veritat, és a dir, podem afirmar amb la cautela de que no poden dir xifres concretes, però hem superat i de molt l'objectiu.
Jo crec que això sí que ho podem dir.
Ho podem dir, més del doble.
Bé, sí, com sigui, contents, perquè...
Encara que mos descomptessin...
No, i encara hi ha temps, eh? Vull dir que avui és dia 13, fins i tot tothom que no hagi firmat, per favor, que s'apunti a firmar.
En quatre dies se poden recollir moltes de firmes.
Sí, és que tu has firmat?
Sí, ja vaig firmar el primer dia...
Perquè
m'ho van endur. Varen firmar tu, jo, Anna Marta...
Tothom.
Tot el dia va signar, perquè, evidentment, tu i jo ja...
Us interessa.
És que tu ja estàs a dos dies de la jubilació.
Estem a dos dies, sí, de la jubilació.
I tota la feina que està fent en Juárez i en Maribel anirà a favor nostre, perquè a tu i a mi mos queden dos anys per poder demanar la jubilació.
Per favor, dos anys.
Fai no faig.
Nosaltres també vam tenir 20 anys, i quan teníem 20 anys semblava que tot això de la jubilació
Us quedava lluny, però jo la veig de cada vegada... Jo la veig de cada vegada més a prop i ja la desig de cada vegada més. És a dir, jo ja fris d'arribar a 65 en bon estat de salut i poder tenir una jubilació activa quan sé que veig arreu.
67,
tens raó.
Ja hem de canviar.
67, sí.
I 67.
Per desgràcia, 67. Però haurien de fer tot el possible perquè això baixés a 65, camí del 60. Perquè, si no, en la nostra joventut se veurà cada vegada més dificultats per tenir una feina digna. Que tot això va relacionat,
Una cosa que sí que volia dir és que l'èxit de la campanya jo crec que l'hem de reconèixer a un important equip de treball. Vull dir, per molt que la cara visible hagi estat sobretot en Pepillo, la realitat és que hi havia 75 fedataris i fedatàries escampats de per tot, per les illes, les altres illes i a Mallorca, i altres col·laboradors complementaris. Vull dir, no només han estat els fedataris, sinó la gent que ha treballat juntament amb cada fedatari. Per tant, ha estat una recollida. A més, una campanya, l'altre dia ho dèiem amb en Pep, que el cost ha estat mínim, ha estat... O sigui, tot això... Imagineu si haguessin tingut recursos econòmics per fer una campanya publicitària o qualque cosa d'aquest tipus. No ha estat així. Ha estat el boca a boca, bàsicament. les tauletes que hem pogut muntar...
Però és que, Maribel, no només tenir les tècniques antigues de boca a boca sobre el terreny, que la gent ho vegi. Jo és que me'n record que mos han trobat un parell de pits, per exemple, al mercat de Pere Garau, que era el meu barri, allà en separadeta muntada, replegant firmes. Això també vos ha permès aquest boca a orella, aquest boca a boca, vos ha permès que molta de gent vos pogués explicar les seves inquietuds. Més enllà d'aquesta iniciativa legislativa popular, aquesta ILP, que vos demanava la gent? Què vos deia? Ja que hi som, podríeu demanar que... Quines són les inquietuds dels nostres jubilats?
Bueno, sobretot, que la primera opinió era que el que nosaltres els explicàvem arribava a la seva vida. És a dir, és el primer que has de fer.
O sigui, tothom tenia un conegut,
qualsevol cosa que tu vulguis posar com a campanya o com a explicació, intervenció pública, ha de parlar de coses que tinguin que veure en la vida quotidiana. Perquè, si no, parles d'estratosfera. Per molt de principis i per moltes frases guapes que tu puguis dir, si no els arriba a seu a tal, i per tant, aquesta, com és una... Ens trobàvem molta de gent que pel fet de ser autònom, per fet d'haver estat... Bé, estat una pensió de viu d'edat, per fet de no haver cotitzat el suficient, per fet d'haver estat acomiadat als 50 anys i no haver trobat feina. És a dir, moltíssima de gent estava directament afectada, perquè estem parlant d'un col·lectiu de 94.000 persones a Balears, que després de fer tota la depuració de possibles ingressos que puguin tenir i no tenir, rigorosament estem parlant de 94.000 persones que sí o sí han de menester aquest complement que nosaltres plantejam en la ILP.
Per tot això, una cosa és ser jubilat a Balears, no Maribel, i una altra cosa és ser jubilat a la resta de les... No és el mateix estar jubilat en la mateixa pensió a Badajoz, o estar jubilat en la mateixa pensió, jo què sé, a Almeria, que està jubilat amb aquesta pensió a Mallorca, Eivissa, Menorca o Formentera.
No, en el món rural, per exemple, pues, la gent té altres complements i d'alguna forma la vida és més assequible. En situacions com les nostres, una persona que cobra, si és que, d'igual, si és que tenim gent vivint en caravanes i està cobrant 1.500 euros. Vull dir, a una persona amb un salari normal, si no té ja un habitatge propi que no hagi d'estar pagant ni lloguer ni res, ho té molt difícil. Quantes parelles dirien, no, és que si mos divorciéssim un de nosaltres hauria de votar d'aquí, perquè és impossible quedar, o tots dos mon haurien d'anar a una altra banda, perquè aquí no podríem viure si no és perquè comparteixen algunes coses. També hi havia gent, l'ho dic perquè alguns comentaris de, si no cobren més és perquè no han cotitzat. L'altre dia, precisament, que mos duien un paquet de signatures, un col·laborador mos comentava una mica el seu cas de quan se va jubilar i va anar a la Seguretat Social, se va trobar que durant més de 7 anys Dragados i Construcciones no havia cotitzat. I no se ho podien imaginar. Vull dir, és que mos trobant també amb un col·lectiu que en molt de casos no és que no hagin volgut, és que hi ha hagut molt de mangarrufeo en el món de les empreses. I estava al·lucinant que una gran empresa... Pues bueno, aquestes coses, d'anècdotes d'aquestes, mos han contat moltes. Moltes, també i sobretot les dones.
També de vegades t'entens la importància de pagar impostos quan arriba el moment de calcular la teva pensió. Ho dic perquè pot ser que hi hagi mangarrufes, però també hi ha gent que, motu propio, ha decidit no cotitzar el que tocava perquè s'estimava més cobrant bé, que això ha estat una realitat en aquest país durant molt de temps, i malauradament no s'ha pensat en quan arribes a aquest moment de la jubilació.
I fomentada per segon què, perquè que cobrava en bé era perquè hi havia un empresari disposat a pagar en bé.
Jo ara no cercava culpables, només descrivia...
No, ho dic per tu,
només descrivia
una
radiografia, que és cert que molta de gent, quan ha arribat en el final de la seva vida laboral útil, s'ha anat amunt, que la pensió que li quedava era irrisòria i que fer feina amb això també era complicat. Això per una banda, i per una altra, aquest nou corrent, que de vegades n'hem parlat amb en Pep Juárez, que és aquesta obsessió que tenen molts de creadors de contingut que venen criptomonedes, de criticar jubilats, com si fossin el gran problema que tenim, quan en realitat els jubilats han fet la seva feina i ara se suposa que haurien de replegar els seus fruits.
Mm. Bueno, una de les coses que hem experimentat amb aquesta campanya és que mos ha donat l'oportunitat de xerrar amb col·lectius de joves. Per exemple, jo me'n record que em van anar a fer a la UIP una xerrada que, a més, era matèria curricular. Uh-huh. O sigui, i va ser preciós, perquè en el final no només no van anar a adoptar una actitud passiva, és a dir, mira que m'ho va dir part de l'assignatura ni no tal, sinó que en el final tots i totes els, que, els joves que vivien allà se van endur firmes, plec de firmes, per replegar-ne. És a dir, és que és fals.
Varen entendre que... el missatge.
Exacte, exacte. Varen, o sigui, ens estan intentant posar una barrera intergeneracional, pràcticament culpant de les desgràcies de l'últim al penúltim. És a dir, i per això és un clàssic. Això és la, per la mateixa raó que aquesta gent té molt d'interès que, demonitzant els immigrants, pugui la gent treballadora suportar i no mirar cap a dalt, que realment és el que està creant el problema.
Bueno... Mira, i ara que, Pep, disculpa, que parlàvem fa una estona de sa calor, de feines complicades, no?, de superar i de passar durant els mesos d'estiu, en Gisco, d'això de sa jubilació en el 65, de, que no, que ja han de pensar en el 67, i tu deies allò de per ventura hauríem d'avançar algunes jubilacions. Sí. Imagina que per aquesta gent que fa feina en aquestes condicions ha de ser importantíssim no fer feina fins a 67 anys.
No, és que l'edat legal de jubilació és, hem d'aconseguir que se baixi. O sigui, en contrari a com està succeint, per què? Perquè tothom pugui jubilar-se, si és possible, lo més jove. Perquè, clar, n'hi ha col·lectius com per exemple les cambreres de pis, com per exemple la gent de la construcció, com per exemple la gent del camp.
O sigui,
és que arriben als 60 i estem absolutament ja en una situació que realment és... O sigui, no és una qüestió només de donar feina als joves, que també, és que és una, és una qüestió de que, segons quin tipus de professions, en realitat, o sigui, a 67 anys, no esperis que un senyor en un autobús de passatgers tingui les mateixes reflexes que, un, que una persona de 40.
Perquè llavors el mateix mercat foragit en aquests treballadors majors, perquè en 60 anys, si te quedes fora feina, és complicadíssim tornar-te a inserir en el mercat laboral, i tens una persona que durant 7 anys ha de peregrinar per el desert a l'espera que li arribi a l'edat de jubilació. Això també s'hauria de tenir en compte.
Jo voldria dir dues coses. Una, en molt de casos aquestes jubilacions que estan per baix darrerament també són producte de que el còmput per treure la pensió s'ha allargat, el qual és una rebaixada de pensió. Vull dir, sí, si abans eren 15 anys, se passa a 25, se passa a 35, i cada vegada que tu vas més cap a baix, lògicament, el sou era més petit i la pensió te sortirà més petita. Per tant, aquí hi ha un greuge comparatiu fins i tot en edats a l'hora de jubilar-se.
Sí, és una gran retallada.
És una retallada encoberta, disfressada d'una altra manera. Això per un costat. I en segon costat, com a reflexió. Vull dir, per, si tu li estàs dient als joves que no arribaran a tenir pensió, els estàs dient treballeu en negre. I aquest és un missatge que la responsabilitat la té qui el promou. I, el, i la promoció està venint de vegades fins i tot de sectors semioficials i oficials, de la gran patronal i tal, i s'ha convertit en convencen els joves que no tindran pensió perquè és la millor manera de que renunciïn a tenir... A que, o sigui, no vegin la utilitat de les cotitzacions. Això és un tratge que els estan fent en els joves, però que està promogut perquè està promogut, que jo crec que és important, i després, per lo que estàu dient, me pareix importantíssim. Vull dir, jo tinc, per exemple, el meu germà, que ja té 67, i que és farmacèutic i analista, i diu, bé, a mi fer anàlisis clínics és la meva passió i no me vull jubilar. I està...
És
ensenyant
també, és que també hi ha feines i feines.
Clar, però també tenc el meu home transportista que és que ja la columna, el no sé què, el no sé quantos, carregaides, o sigui, que és impossible. Per tant, és això de per tothom fins a una edat. I si hi ha una persona d'edat, no hi ha un jove, eh? O sigui, els puestos de feina són els que són, i si tu poses a una persona determinada, no poses a una altra. El tema de la formació l'haurien de plantejar abans de que s'arribi en aquestes condicions.
I sobretot entendre que és experiència, és utilitat. Ho dic perquè també, una vegada més, hi ha el mercat asiàtic, que sí que valora molt l'experiència dels seus majors. En canvi, sembla que darrerament, o almenys els inputs que a mi m'arriben, sobretot per lo que me trob per xarxes, que me deixes carrufat, és que sa major... és un problema. D'entrada, des d'aquesta obsessió per semblar joves, que això també és una altra indústria que ja en podríem parlar un altre dia, és aquest culte a la joventut, com si fer-se gran no fos un objectiu, perquè no arribar a vell significa que tan mal perquè a mi. Per tant, a mi m'agradaria arribar a vell, perquè sí, vol dir que hauré complert els anys que me toquen.
En lloc de respectar la gent gran, cuidar-la i tenir, diguéssim, el reconeixement de lo que suposa la riquesa en quant a la transmissió de valors, etc., s'entra en qüestions com el letadisme i coses d'aquestes que realment només corresponen a un món deshumanitzat que l'individualisme i el benefici privat en funció de la pèrdua pública se pot explicar. Per tant, tot està molt interrelacionat.
I a la Xina se jubilen en els 60, eh? O sigui, en els 60 anys estan jubilats. En aquest moment hi ha fins i tot gent aquí que està jubilada, que ha vingut perquè la seva filla estava aquí i tal, que els han conegut fins i tot allà, perquè en els 60 anys se jubila, no? O sigui que...
Aprofitam abans de acomiadar-vos per demanar-vos també de... o per aquesta jubilació flexible, no? Aquests dies també n'hem parlat. Creus que és una oportunitat per a qui vulgui continuar d'anar a Maribel, el seu germà, no? Que vol fer feina perquè és un apassionat de seva feina, però veure que també és una feina...
És un altre tipus de feina.
És un altre tipus de feina. No sé si penseu que és una oportunitat sí, o una necessitat econòmica.
Una cosa és que per raons del tipus de feina que se fa, tu no tinguis per què, perquè estàs en plenitud de facultats, arribes als 65 i pots continuar fent feina d'una manera voluntària, sempre tenint en compte que la jubilació oficial sigui la base, o sigui, el marc, l'estatut marc, on la gent pugui garantir jubilar-se, si tu, per la raó que sigui, vols perllongar, diguéssim, la teua tal. Però el que tu demanes de la jubilació flexible, alerta, perquè tot això és una trampa. Perquè tot això està pensat per la gent que, en lloc de pujar-li les pensions a lloc, a nivells de dignitat, el que fan és promoure que els pensionistes pobres hagin de posar-se a fer paquets a les caixes de supermercats, com està passant en Alemanya, els minijobs. O sigui que darrere de la jubilació flexible, que és un eufemisme...
Hi ha un classisme.
Jubilació flexible, no? Sona bé, això de la jubilació flexible. No, està dirigit a persones que cobren una pensió de pobresa i han de menester, sí o sí, tenir un complement i continuar fent feina fins als 72 o més enllà. O sigui que alerta, perquè això... Totes les paraules tenen la seva traducció pràctica i tot això està ple d'eufemismes. Quan, no sé, per un altre exemple, és a dir, per quina raó, quan sentim la paraula reforma, tot d'una...
la mala butxaca.
bona precisió. Sí, com sigui, mos encanta que tinguem gent gran activa com vosaltres i que té ganes, no?, de deixar un món millor i per això lluitau per aconseguir canviar les coses. Com és amb aquesta...
I més per joves, vull dir, si vos fixeu, hem parlat més de joves que d'una altra cosa.
Sí,
exacte.
Per ser Maribel, Pep, feis, que la Marta i jo estem a 3 anys de poder aprofitar aquest fruit. Per tant, que mos arribi una bona jubilació.
Que hi arribem. Que hi podem arribar.
Home, tu ja l'estan somiant ja fa mesos.
A una bona jubilació.
A una bona jubilació.
El proper dia ja vos podem donar xifres.
Estem molt contents, eh?
Estem molt contents.
Sí, nosaltres portem. Sí, nosaltres també.
Ha estat una feina col·laborativa, una feina, com deia la Maribel, en equip i una feina territorialitzada. No hem hagut de córrer. Tot ha fluït molt bé. Ha estat una monada d'experiència.
I del dia d'avui t'actualitzam aquestes xifres de la recollida de signatures.
Però, vamos, anem al doble.
Només per calendari tenim 7 dies després, 7 dies hàbils per entregar les firmes en el Parlament, i hem quedat amb una reunió de feina dia 21, que és dimarts, i allà dia 21 ja empaquetarem tot.
Idò, aquí estarem ben pendent d'aquestes signatures, d'aquesta iniciativa legislativa popular que han posat en marxa, entre d'altres, molta de gent, però entre d'altres, en Pep i na Maribel. Moltíssimes gràcies, fins una altra, que vagi molt bé.
Gràcies. Fins una altra. Gràcies.
Fem una pausa i seguim parlant d'envelliment actiu i saludable, perquè ara tot d'una parlarem de com estar sempre ben actius, ben en forma i no deixar que l'edat mos faci estar asseguts.
IB3 Ràdio és diversitat. Para ti, para ti y también para ti, en Eroski te damos el pepino francés granel a 1,19 euros kilo, la corvina Eroski Natura a 10,99 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
Podem gravar, idò.
Dale, play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a Ivetra Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls. Ivetra Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Les 10 i 49 minuts hem parlat de pensions, de jubilar-se, però clar, per jubilar-se i tenir una bona pensió també és important arribar-hi amb salut, i per això també és molt important fer esports per estar en forma a qualsevol edat. Mantenir un bon estat de salut és necessari i essencial quan ens fem grans per mantenir una bona qualitat de vida i poder viure de manera autònoma. Fer esport, socialitzar i menjar de manera equilibrada són algunes de les coses que podem fer per mantenir la nostra vitalitat, així com ens fem grans, Xisco.
I segons l'Organització Mundial de la Salut, l'envelliment actiu és aquell procés pel qual s'optimitzen les oportunitats de benestar físic, social i mental durant tota la vida, amb l'objectiu d'ampliar l'esperança de vida saludable, la productivitat i també la qualitat en la vellesa. I precisament és aquest tema que volem tractar ara mateix, envelliment saludable. I per xerrar-ne, hem convidat en Jaume Gelabert, ell és director del Centre d'Entrenament Salut Arreu, i en Nofre Sans, que és metge i usuari d'aquest centre. Benvinguts tots dos, com estàu?
Molt bé.
Nofre, començaré per tu. Quan... No, evidentment, no m'has
usuari.
No m'has usuari. Tu has fet esport tota sa vida? O va arribar un punt que vares veure el centre d'en Jaume fent una passejada de persona sardina i vares dir, ep, m'agrada aquest concepte, m'apuntaré, i te vares engrescar a fer classes dirigides.
Bueno, la meva és una mica peculiar. Jo vaig fer esport tota la vida, m'agradava anar a la muntanya, escalar, torrents, barranquisme, etc. Però fa 12 anys un petit entrebanc em va deixar una mica al marge de totes aquestes activitats, no? I aleshores he anat recuperant una miqueta, però te'n dones compte que un moment determinat no basta fer una dieta sense colesterol i totes aquestes coses que m'ha dit eren per la cardiopatia, no basta anar a caminar, no? I a mesura que te fas gran necessites una activitat una mica més reglada, no? Perquè si no te'n dones compte que vas perdent...
Massa muscular, així com molt fent grans, perdem massa muscular.
Perdem massa muscular. I aleshores la gent no se'n donava... no em feia massa cas, no? I deia, no, pues és gran i se mou menys, no? I aleshores, a partir d'aquí, vaig començar a cercar, per circumstàncies personals, vaig conèixer allò que m'on estava en Jaume i m'ho vaig com a obligar, no? Fet d'haver deixat activitats que feia abans, no? Pues les he de corregir fent activitats perquè és importantíssim introduir elements de càrrega i elements de... això.
No, ara compartim imatges no. D'en Jaume i en Nofre entrenant. Jo que t'he vist entrenar qualque vegada, ets talment una geneta. És a dir, ja m'agradaria a mi poder arribar als 40 com tu. Jo, preparant aquesta entrevista, he escoltat una que han fet a RAC1 en el cardiòleg Keith Díaz, que deia que 40 dies sedentaris produeixen el cop canvis típics de dècades d'envelliment i que diu que el problema no és votar-se un entrenament, sinó que de vegades ens cercam excuses i un entrenament ens dues altre, i si no tenim com a constància, doncs ja no hi vaig. En Jaume sempre diu que tota passa bona és aquella que fas. M'agrada molt aquesta disciplina. Exacte. I aquesta filosofia. Una passa ja suma, perquè ja és una passa que has feta.
Sí, no, jo crec que la pregunta que ens feim és quin és el millor tipus d'entrenament o quin entrenament pot ser més adient per jo, i al final és aquell que fas, per començar. Val?
Tot suma.
Tot suma. Òbviament, quan parlant de cardiopaties, sí que mos han d'assabentar que la persona que mos du o el centre on anem tingui gent que estigui formada per poder assimilar un poc i controlar la càrrega d'aquests entrenaments. Però si tenim aquesta por inicial a dir és que no sé per on he de començar, o t'acostes a un centre d'entrenament, que ara n'hi ha molts, i me consta
clar,
que
és important fer un exercici també acompanyat per saber un poc què has de fer i com ho has de fer. Ara vam i manges d'en Nofre, i tu, sí, que també l'acompanyes, com has vist l'evolució? No sé si tens que fa que en Nofre ve a Salut Arreu, però has vist una millora, un esforç, una cosa, sí, que ha anat canviant i evolucionant? Sí.
Sobretot, i crec que en Nofre està en el tema d'adherència, no? En el principi mos costava una miqueta trobar el punt comú on jo li havia d'exigir certs paràmetres, i ell havia d'acceptar, i al final hem trobat un camí que jo crec que mos hem trobat, i ara ja fa un any que no falla. No...
Sí, perquè qualsevol edat és bona per fer exercici. Jo ara penso en ma mare, que va a la tercera edat i fa exercicis adaptats a la seva edat. Qualsevol edat és bona per fer exercici. Això de tens 70 anys, tens 80 anys, ja no vull fer res, a lo millor no pots fer paral·leles, però que en 70 anys pots tenir encara molta mobilitat, i la mobilitat és una cosa que s'entrena. Quan més te mous, millor.
Exacte. I pot començar en 70, pot començar en els 80, que si hi ha un professional a davant que te guia i entén els principis de l'entrenament, farà que aquest entrenament sigui progressiu, adaptat, i que tu estiguis còmode, ja sigui llavors cercant la fórmula que millor te vagi. Entrenament grupal, grup reduït...
Individual,
classes, per exemple, dirigides, no?, que se fan a molts centres de dia, i al final no necessitem molt, molt, molt de material. Podem fer un entrenament just amb una banda elàstica que ja pot ser un entrenament de força.
I tu, Nofre, has notat el canvi? Has notat en un any, en aquest any, l'evolució, la teva pròpia evolució?
Jo diria que per bé, fa un poc més d'un any, no?
Sí.
Diria que, a veure, primer costa molt, no? Perquè quan t'has hora d'anar-hi, dius, quina peresa ara posar-me els calçons i anar a partir, no?
Jo cada dia amb aquest, un minut dins el cotxe. I dic, què faig aquí?
Jo no tant, però sí que hi vaig. Però el que sí que noto és que hi ha un aspecte que a mi m'agradaria comentar, és l'aspecte de salut mental. Hem vist, la part orgànica està molt bé, no? I si no la feim, i mos feim grans i anant fent, la degradació muscular pot arribar a lo que diem els professionals una sarcopènia, no? Que fins ara no s'havia donat massa importància, però que això limita la mobilitat, empitjora determinats diagnòstics, etc. I jo, el fet de fer 2 anys, el que sí que he notat és puc anar cansat, no? I puc sortir rebentat, no? Perquè m'acosta, i ell ho sap, no? Però després, a nivell de capoll, me'n vaig feliç, no? Com haver complert un aspecte que dius, bueno, això me va bé, no? I la setmana que ve hi tornaré.
No, i tu, perquè ets un home jove, vitenc, i que encara tens una vida molt, molt autònoma, però a partir de certa edat poder tenir un lloc on vas socialitzar, poder contar que has tingut mal d'esquena, que te fa mal el genoll, o que has vist una pel·lícula, poder trobar un cercle que de vegades a partir de certs anys ja se redueix, perquè evidentment la família i les obligacions fan que no socialitzen tant, també és important, no només aquest punt físic d'una perda massa muscular, sinó també de trobar-se acompanyat. Jo te volia demanar, Nofre, en el gimnàs d'en Jaume són molt exigents. Jo he viscut en primera persona, sempre te posen 5 quilos més. No sé tu això com hi has conviscut. Ho dic perquè també, no sé si tu ho has viscut com una superació, si cada dia ara ja pots penjar fotos en banyador, com ha anat aquesta evolució?
No, jo diria que bé, primer me va costar, no? Hi ha coses que li dius, va, Jaume, no, m'atura, no? No, o no te passi, no? Que no puc arribar. Però jo diria que, a veure, jo intento ser bastant complidor, perquè dius, si sigui, fas un esforç que després te recompensa, jo ho intenso. Alguna vegada ho pac després quan t'arriba a casa i dic, no me'n va anar bé, la setmana que ve farem un poc menys, no? Però és el que deies tu, no? Que per mi és molt important també trobar-te dins un espai que estiguis còmode, no? Si no estàs còmode, tampoc no m'exigiria. Jo sé que m'ho puc exigir i ella ho sap fins a un punt determinat. A partir d'aquest, cadascú ha de saber fins a on pot arribar, no? Però arribar en aquest i després un poc més, està molt bé, no?
Jo m'agrada molt això que diu en Nofre, de que no només és per la part física, sinó també per la salut mental, no? Com que estàs més satisfet i estàs com més actiu mentalment. No sé si tu també notes, Jaume, que en el vostre centre ve més gent de certa edat, gent sènior, no? Que diu, mira, no n'he fet, o sí que n'he fet i ho he deixat, o me vull tornar a posar en marxa, vull ser actiu, vull estar, vull arribar a, no sé, la jubilació a certa edat, amb més força, vull créixer.
Sí, i l'objectiu jo crec que és arribar el més en fora possible, siguent autònom, que era el que deia abans en Xisco, no? Ara ja, no?, ha arribat a un punt que molta gent, a lo millor se pensava que entrar a un gimnàs era un cercle d'estètica i un cercle de cercar rendiment màxim, i se n'estan adonant després de... Però clar, és un resultat que se veu a la llarga. Sobretot amb gent que comença, se va gent a la llarga.
I de Xisco ja ho sabem. Cada dia en fem una mica de pedagogia, però és que també m'ho has d'aplicar en altres.
Ho intentam. No, Nofre és un bon exemple. Jo, sí, dic, jo cada pic que vaig entrenar amb aquest un minutet en el cotxe, dic, què faig aquí?
Però ara després
però després puixa finestreta davall i ja te podes entrenar, però et cerca costa, però un pic que trobes una mica esteu aquí, esteu entorn, sí que va molt bé, i sobretot l'elasticitat que és necessari, sí, a partir de certa edat per poder tenir un envelliment actiu, hem de fer un pot d'exercici.
I doncs jo pensaré en Nofre quan estigui dins el cotxe en aquest minut de què faig aquí, que no faig aquí, pensarem en Nofre.
Podem juntar, si voleu, qualque dia, també.
També
eh?
No, perquè el Nofre dona molta canya. És a dir, ell està molt avançat.
Moltes gràcies, Nofre, moltes gràcies, Jaume. Ho hem de deixar aquí, a seguir endavant i a seguir creixent, també, a nivell físic i a nivell mental. Nosaltres fem una petita aturada actualitzant les notícies i a les 11 hi tornem amb més coses aquí al dia.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. 5 treballadors han perdut la vida a les Balears en accidents laborals entre els mesos de gener i maig d'enguany. Són dades oficials que ha publicat aquest dilluns el Ministeri de Treball.